Esport.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A dos dies pel clàssic de dissabte a Valdebebas. El Barça-Piqué s'ha entrenat aquest matí per primera vegada amb el grup, s'ha provat i de moment mantenim la incògnita sobre la seva presència al partit, encara que sembla complicat que arribi. S'ha absentat de l'entrenament Antoine Griezmann, que ha estat pare per tercera vegada. El felicitem des d'aquí. Ara flipareu. Per mi és la dada del dia. Griezmann té 3 fills. El primer va néixer el 8 d'abril del 2016. El segon, el 8 d'abril del 2019. I el tercer, avui, quin dia és? 8 d'abril del 2021. Els tres han nascut en la mateixa data, 8 d'abril. Matem les tres festes d'aniversari al mateix dia, està bé. Al Madrid no hi ha grans novetats. Les baixes confirmades de Sergio Ramos, Carvajal i Varane. Veurem si entra a la llista Hazard. Pinta que Zidane podria repetir l'11 del Liverpool. Aquest matí hem sabut que Mateu Laoz serà l'àrbitre del partit amb César Sotogrado al VAR, un Mateu Laoz que ahir va dirigir sota la neu al Bayern de Múnich 2, PSG 3 de Champions, un espectacle futbolístic de primera magnitud amb un Bayern dominador que va posar el futbol i un PSG que va exhibir allò que en castellà en diem pegada, amb Mbappé i Neymar tirant del carro. És un gran resultat pel PSG, però pel que vam veure ahir, jo diria que l'eliminatòria encara no està tancada ni molt menys. L'altra sí que va quedar més decantada després de la victòria del Chelsea 0-2 davant del Porto en partit disputat a Sevilla, que serà també dimarts que ve l'escenari del partit de tornada. Avui tenim quarts de final anada de l'Europa League. A les 9, Granada, Manchester United i també tenim el Dinamo de Zagreb, Villarreal. A segona, els equips catalans enfoquen ja cap als partits del cap de setmana, que tenim cites clau pels tres. L'Espanyol rebrà el Leganés diumenge, duel de zona alta. Dissabte tenim Rayo-Girona, partit vital pel Girona per enganxar-se a la promoció d'ascens, i una nova final diumenge pel Sabadell davant del Cartagena, els dos equips en zona de descens ara mateix. En bàsquet avui estarem pendents del Real Madrid, que juga a la pista del Fenerbahçe la classificació pels play-offs de l'Eurolliga. Si guanya, està classificat, però si perd, estaria en mans del Zenit. També apuren les seves opcions al València i al Baskonia, que es veuen les cares a la Fonteta. El Barça rebrà demà el Bayern, partit en el que, atenció, podria debutar Pau Gasol. I arrenca el Masters d'Augusta. El vencedor del 2020, Dustin Johnson, surt com a favorit. A veure de què són capaços John Ram, que està entre els favorits també, i Sergio García. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabri i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si signeu l'empat dissabte. Sí que el signeu només el 32%, no la gran majoria, el 68%. I en clau espanyol, pregunta similar. Ara venen Leganés a casa i Almeria fora. La pregunta és si signeu 3 punts de 6. Sí que el signeu 26%, no la immensa majoria, 74%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a Verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vinga, comencem, que estem a dos dies pel Clàssic. Avui hem sabut, és una de les notícies del matí, que Mateu Laoz serà l'àrbitre del partit, un àrbitre que desperta odis i passions, o t'agrada molt o no t'agrada gens. A mi no m'agrada, a mi m'agraden els àrbitres que passen desapercebuts, i això amb Mateu Laoz ho faci millor o pitjor és pràcticament impossible. Saludo al Manuel Oliveros, què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona tarda, Joan.
A tu t'agrada Mateu Laoz o no?
No.
No?
Em confon molt. Em confon molt. A vegades deixa continuar el joc, a vegades no, parla molt, fa primers plans. Jo recordo un partit, bueno, el partit aquell de Sevilla, no?, que després Xavi va dir precisament el mateix, que confonia molt perquè hi havia faltes a favor del Barça a la primera part que no xiulaven i faltes que no eren a la segona part. Recordo una que no era claríssima sobre Cesc Fàbregas, sí que la xiula, perjudiquen el Sevilla. O un partit d'aquesta temporada del Camp Nou que no sap si pita gol, si no pita gol, si és fora de joc, se'n va cap a la pilota. A mi no m'agrada.
Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets de Mateu Laoz o no t'agrada?
Jo no opino dels àrbitres, però sí que és cert que...
No sigui que et caigui una sanció. No sigui que et caigui una sanció.
Per si de cas. Però Mateu Laoz és l'àrbitre que sempre els hi pregunta per la seva vida personal als jugadors, oi?
Sí.
Que els hi parla per Gerard Piqué, Leo Messi, Cuccittini... Bé, no sé, és un col·legiat que busca segurament massa protagonisme i a mi m'agrada més que l'àrbitre quedi en segon pla.
Sí.
Però l'important és que sigui just a l'hora de prendre les decisions i a l'hora d'arbitrar, i esperem que ho faci el millor possible, perquè el Clàssic és el gran partit que espera tothom, i el millor que pot passar en aquest partit, siguin sigui el resultat, és que no acabi amb polèmica arbitral, que ja hi estem massa acostumats.
Sí, que tingui sort i sobretot encert. Escolta, Gerard
Exacte.
Piqué, que avui ha fet l'entrenament amb el grup, s'ha aprovat, i què? Sabem alguna cosa? Arriba o no arriba? Mantenim la incògnita?
Que ell no tira la tovallola. Avui ha volgut provar-se l'entrenament, ja ho tenia en ment ahir, avui exercitar-se amb els seus companys. Al matí d'ahir, tot i que l'equip tenia festa, ell anava a la ciutat esportiva per seguir en solitari amb el seu pla de recuperació, per exercitar-se pel seu compte. Té moltes ganes de ser el Clàssic, m'insisteixen des del seu entorn, per això ho està intentant de totes maneres, està provant-se, està posant el seu genoll al límit. La resposta és que el 100% no està de la recaiguda que va patir ara fa un mes i uns dies al lligament del genoll dret. A dia d'avui tot indica que ha d'imperar la prudència, però Piqué vol prendre la decisió definitiva ell, i ell la prendrà demà, després de l'últim entrenament, que serà a les 11 del matí. La seva idea és tornar-se a provar amb els seus companys i decidir si està en condicions o no. La llista l'ha de donar Koeman cap a la 1, més o menys, demà divendres, abans de la roda de premsa, perquè l'entrenament és a les 11 i en comptes de fer la compareixença a la 1, com estem acostumats, el tècnic del Barça l'ha retrasat mitja hora. En aquest marge de temps segurament veuran vídeos, prepararan bé el partit i hi haurà la llista de convocats a la que sí hi tornarà segur Sergi Roberto, que s'ha perdut una trentena de partits i que entrena amb normalitat des de la setmana passada, i també Antoine Griezmann, que avui ha estat la gran absència a l'entrenament, però en el seu cas és per una bona notícia. No hi ha anat amb permís perquè ha estat pare per tercera vegada, i es dona la circumstància una mica inquietant, Joan, ja ho comentaves tu, que els tres fills han nascut el dia 8 d'abril.
Al·lucinant això, eh? A mi em té flipat això. Els tres fills han nascut el mateix dia, la mateixa data.
Sí, no ho sé. És curiós, oi? Doncs els tres el 8 d'abril. Deu ser... No sé si algun dia tenim l'oportunitat de fer-li una entrevista a Griezmann. Espero que més aviat que tard li preguntarem, perquè ens ha sorprès a tots. Qui també està de la ciutat esportiva ha estat Joan Laporta. Joan Laporta, que ha anat a passar el PSR abans de viatjar a Madrid. Ja deu tenir moltes ganes de volver a verlos, sí. Com deia la seva lona. I de pas ha animat a la plantilla un Joan Laporta que també ara està veient a les seves xarxes socials, que últimament és bastant actiu, a la seva compte verificada d'Instagram, que ha compartit una samarreta, una foto amb la samarreta que lluirà el Barça per l'ocasió aquest dissabte en el Clàssic contra el Real Madrid amb la senyera, no? Amb la senyera que va des del pit fins a la cintura i escriu Joan Laporta en aquest missatge: tenim la força que ens dona, vestir el nostre escut i els nostres colors amb tot l'orgull. Visca el Barça. L'ha posat el mateix missatge en català, en castellà i en anglès, perquè ho entengui tothom.
D'aquí uns minuts el Víctor Navarro ens recordarà com li van anar les coses a Laporta en els clàssics contra el Real Madrid a Madrid durant la seva primera etapa com a president del Barça. Condis, que vagi molt bé.
Perfecte, ara estaré atenta a veure com li van anar les coses a Laporta, que deu tenir unes ganes d'estar a la llotja de Valdebebas.
Segur.
Que, clar, a Valdebebas no hi deu haver anat mai.
No, sempre anava
a la llotja.
Clar. Sí, sí.
Ni com a públic, tampoc, ni a cap entrenament, ni res, perquè Messi sí que, per exemple, hi va entrenar amb l'Albiceleste, no hi va jugar perquè va ser baixa, però clar, la resta de l'equip dubto que algú hagi jugat a Valdebebas, potser algú Pedri, no?, o... Bueno, ja ho mirarem.
Però ell el que vol és tornar al Bernabéu, eh?
Home, sí. Clar.
Obligatòriament ha d'anar a Valdebebas i tal, però el millor és anar al Bernabéu i, a més, que estigui ple.
Sí, sí, tu
veuràs. Per cert, voleu saber com es diu la filla de Griezmann? A qui li dedicarà un gol si marca? Es diu Alba.
Alba
Griezmann acaba de...
Com la neta de l'Oli.
Alba, com la neta de l'Oliveros.
Sí,
Alba Griezmann ha nascut el 8 d'abril de 2021 a les 10:24 del matí. Ha penjat Griezmann amb un cor i un biberó.
A veure si fa un gol i li dedica.
I un biberó.
Gràcies, Helena, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Aquest és Pedri, que també disputarà el dissabte a Madrid el seu primer clàssic com a visitant.
Como todos los clásicos va a ser un partido súper difícil, que ellos tienen un muy buen equipo y tenemos pues que hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos y vamos pues mentalizados con eso y sabiendo que va a ser un partido muy duro. Nunca damos un título por vencido, que vamos a luchar hasta el final y yo creo que seguir sumando de tres en tres es lo que nos va a dar pues para el final de temporada llegar con opción.
Més experiència té Benzema, un dels futbolistes més en forma del Real Madrid ara mateix.
Mejor partido del mundo, ¿eh? No solo para mí, creo para todos, porque historia en este dos equipos y siempre es un partido muy 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 importante.
Un partido difícil contra un equipo que le gusta tener el balón, pero nosotros también. Bueno, ellos tienen siempre la posesión, tienen un buen portero y luego tiene a Messi, creo que es este jugador que hace un poquito todo en Barcelona, entonces tenemos que cuidar para eso, porque este es muy, muy peligroso.
Declaracions de Benzema i de Pedri als mitjans de la Liga. Busquem l'última hora del Real Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joan.
Bueno, ¿hay alguna novedad después del entrenamiento? ¿Va a recuperar algún futbolista inesperado Zidane o lo que estaba previsto?
No, está todo más o menos según estaba preparado y según veníamos comentando en la cadena COPE. Sergio Ramos, con esa lesión en el gemelo, Varane por el positivo y Carvajal, que sigue recuperándose y lo hace de forma positiva de su lesión, de su larga lesión, parecen bajas seguras para el clásico del sábado en el Di Stéfano. Eden Hazard sigue trabajando con el grupo, también mejora, pero ya viene diciendo Zinedine Zidane que no se va a forzar, como nunca se hace con ningún jugador, pero en el caso del belga con más motivo de ninguna de las circunstancias, aunque podría tener alguna opción de entrar en la lista. Habrá que ver ese último entrenamiento de mañana, pero aunque entrase en la lista, sin opciones de meterse en el once titular de Zidane ante el Barça.
Pinta que puede repetir el once del Liverpool, ¿no? ¿O qué?
Pues yo creo que si después del esfuerzo realizado, y ya sabes que ahora la recuperación es fundamental, sobre todo en este tramo de la temporada y con la corta distancia que hay entre un partido y otro, si se recuperan todos, lo más probable es que se pueda repetir el once. Podría haber alguna variante por ahí, pero habrá que esperar al día de mañana.
Y nada, el equipo con buen estado de ánimo después del gran partido del otro día, ¿eh?
Sí, porque fíjate, después de todo lo que se ha dicho de este Real Madrid, de estos jugadores, de su técnico, pues estar en la recta final con opciones en las dos competiciones más importantes, la Liga y en la Champions, donde dio un paso importante con ese contundente 3-1 ante Liverpool, y pudieron ser más. Todavía se quejan, pues se lamentan un poquito de que pudieron ser más por la diferencia que hubo en el terreno de juego, por las ocasiones que dispusieron. Pues la confianza no solo, ya sabes tú que se gana pues con las victorias, y si fue de la forma que lo hizo ante Liverpool, pues mucho más, ¿no? No solo en esa competición, la Champions, sino que repercute en el partido inmediato, que además es una final para ellos también en el Campeonato Nacional de Liga, con esa diferencia de puntos que hay ahora mismo, porque se pondrían líderes en el caso de vencer, y sería un triunfo muy importante. Por cierto, hay un dato curioso, porque los dos últimos partidos en Liga, el Real Madrid ha ganado al Fútbol Club Barcelona. Si consiguiese el tercero el sábado de forma consecutiva, habría que remontarse hasta la década de los 70, para ver tres victorias seguidas del Real Madrid ante el Barça en Liga, ¿no?
Oye, una última cosa. ¿Gusta Mateu Laoz en el vestuario del Madrid o qué?
Bueno, por lo menos no está en
la lista negra, ¿no?
De la lista de los árbitros que no tienen demasiada suerte con el Real Madrid, por decirlo de alguna manera. Mateu Laoz, que bueno, pues que a algunos gustará más o menos, pero bueno, está haciendo una buena temporada. Pitó el otro día ayer en Alemania,
sí.
El Bayern tuvo un buen partido, así que bueno, en principio no es un tema que preocupe en exceso en el Real Madrid el arbitraje de Mateu Laoz, que, y en el VAR va a estar Sotogrado.
Sí.
Ya sabes que ahora ya no hay que estar pendiente solo de,
sí, de
también
los dos.
De quién está en el VAR.
A veces es más peligroso el del VAR que el del césped.
Bueno, antes solo estábamos pendientes de uno, ahora hay que estar pendientes de dos, con el agravante de que con las cámaras pues hay cosas que realmente muchas veces no se entienden.
Mel, hablamos mañana. Un abrazo fuerte.
Muy bien, buena tarde.
Asport.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Celebremos juntos este momento. Vemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
I 23 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Doncs això, que Laporta torna a Madrid, ganes de volver a veros. Doncs dissabte Laporta tornarà a veure el Real Madrid. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
He estat mirant això, com li van al Barça, al Bernabéu o a Madrid. No, al Bernabéu, perquè Laporta sempre acaba anant amb el Barça a jugar contra el Madrid. El clàssic a Madrid, evidentment, va jugar al Santiago Bernabéu. I has estat mirant si realment el Barça dirigit per Laporta va fer tanta por a Madrid durant aquells anys.
Sí, ara ho escoltareu. Un total de 7 clàssics com a president del Barça al Santiago Bernabéu, amb 4 victòries favorables a Joan Laporta i 3 derrotes. El de dissabte serà, com deia l'Helena i comentàveu, el primer de la nova etapa al capdavant del club i el primer aquesta vegada a Valdebebas. De les 7 visites a Madrid s'inclouen 2 que van ser les que tots els culers tenen a la retina. Primer, el 19 de novembre de 2005, amb l'exhibició de Ronaldinho davant Sergio Ramos i Iker Casillas, que va acabar amb el Bernabéu ovacionant el brasiler i la imatge que tots tenim en ment amb l'home del bigoti aplaudint. La segona, com no, el 2-6, el 2 de maig de 2009. Joan Laporta sempre ha dit que va ser com un títol, el número 7 d'aquella temporada.
Bueno, hicimos un partido para enmarcar, para recordar. Y además que fue importante porque fue una temporada que lo ganamos todo. En la Liga, si no ganamos en el Bernabéu, ya nos empezaban a recortar puntos y iba todo muy justito. Y ganamos 2-6 con un partidazo espectacular de todos. Marcó Puyol, marcó Leo, marcó Piqué, marcó Xavi, en fin, increíble, fue maravilloso el partido ese.
Si mirem els precedents, el primer clàssic de Laporta va ser el Bernabéu i va guanyar-lo per 1-2. És un partit també simbòlic, Joan, perquè Xavi va anotar el gol de la victòria, va ser a finals de la temporada 2003-2004, quan el Barça va remuntar la desavantatge de 14 punts amb el Real Madrid, però la Lliga finalment va ser pel València. Curiosament, en el primer mandat de Laporta, de 2003-2010, només va visitar el Bernabéu en els 7 clàssics de Lliga, mai en cap altra competició. De fet, en els 14 clàssics en total de la Porta com a president, sempre s'han disputat en la competició domèstica. I una altra dada, l'última, en tota la història dels clàssics a Madrid, els blancs han guanyat 53 vegades per 22 victòries del Barça i 15 empats. És un 24% de victòries del Barça a Madrid, però és un percentatge que creix a l'era a la Porta fins al 57%.
A veure com li va a la Porta en el primer clàssic de la seva segona etapa com a president del Barça. Per cert, Víctor, que aquest matí ha parlat a Madrid un dels homes que està més a prop de Laporta, que és Enric Masip.
Sí, avui tocava acte Nàcex, els habituals abans del del Clàssic, aquesta vegada a Madrid, on han fet un pàdel solidari i eren Sergi Barjuan, Víctor Muñoz i l'home fort de Joan Laporta, i qui serà un alt executiu del club i assessor extern del president, Enric Masip. La primera pregunta que li feia el nostre company Manu Torralba era sobre Leo Messi.
Bueno, esos detalles son los que lleva los técnicos, los responsables en ese aspecto, y bueno, lo que esperamos todos es que Leo continúe, que está feliz en Barcelona, que es donde siempre ha estado desde pequeñito, y bueno, y hay confianza de que la situación se pueda encauzar y que se acabe quedando.
I també era preguntat Masip pels fitxatges i deia això quan els periodistes volien saber si Haaland o Mbappé podrien arribar a Barcelona.
Yo creo que lo más importante ahora, más que estar pensando en futuros fichajes, es en pensar en lo que tenemos. Y en campaña Laporta lo dijo, que lo importante era llegar, ver lo que había, analizar, valorar el trabajo del entrenador y los jugadores. Y después, cuando acabe esa temporada, hacer como debe de pasar, tomar las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Pero ahora mismo pensar en fichajes para el año que viene, cuando te estás jugando pues, dos títulos, jo crec que no, ara no toca.
Ja heu escoltat el pàdel de fons. Masip no ha volgut donar detalls de la reunió entre Mino Raiola, el pare de Haaland, Joan Laporta i Mateu Alemany, i ha dit que els culers sempre s'han d'il·lusionar amb els millors futbolistes.
Ja ha quedat clar que les declaracions estaven fetes durant la disputa d'un torneig de pàdel.
Exacte, sí, sí.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Busquem ara les claus del clàssic amb un clàssic d'Esports Cope, l'Àngel Pitxer Alonso. Hola, Àngel, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, tenim davant un clàssic de pronòstic incert, pràcticament com tots, i una batalla tàctica d'entrada interessant, perquè estan els dos entrenadors, tant Koeman com Zidane, últimament jugant amb la defensa de tres centrals, amb el 4-3-3, i veurem què fan dissabte, eh?
Sí, la sensació és que, vamos, que teníem, encara que després Zidane, després de guanyar Liverpool, va dir que d'alguna manera no, ell pensava en aquest 4-3-3, jo crec que va ser com a conseqüència de la baixa de Varane, que sense efectius centrals, doncs, òbviament, va tenir que recórrer al sistema habitual 4-3-3, però estava convençut, i contra el Barça també, de que anava a jugar amb tres centrals per intentar contrarrestar el joc del Barça, no? Però en aquesta ocasió estic convençut que jugarà 4-3-3 i que el Barça... He sentit alguna veu per ahir que diu 4-4-2. Koeman ha demostrat segurament que quan les coses van bé no les canvia i, per tant, jugarà, tornarà a jugar amb la defensa de tres centrals, amb Alba i Des per davant, i, bueno, com ho està fent habitualment, el dubte, per mi, el dubte és saber si seguirà tirant de la mà de Jong com a central.
Clar.
O l'ubicarà al centre del camp. Jo crec que l'ubicarà com a central, però al meu gust personal l'ubicaria com a migcampista, perquè jo crec que la clau, sense cap mena de dubte, la clau d'aquest partit serà al centre del camp.
Clar, i si l'ubiques com a migcampista, com a la segona part de l'altre dia en Lliga, si l'ubiques al mig del camp, llavors has de sacrificar un, no? Que seria Griezmann,
sí,
potser?
Sí. Contra el Sevilla en Copa i en Liga, Griezmann no jugó.
Exacte. Sí,
jugava Dembélé, Messi,
sí,
i poblava massa el centre del campo, que jo crec que la necessitat és esa, és més poblar el centre del campo, perquè si una força té el Real Madrid és el centre del campo.
Claro.
Kroos i Modric són, i además con el trabajo de Casemiro, creo que es uno de los centros del campo el mejor de nuestra Liga y probablemente uno de los mejores de Europa. Y la manera de intentar que el Madrid no pueda maximizar ofensivamente sus virtudes es a través de mucha presión sobre Kroos y sobre Modric. Y por eso yo me decanto por pensar que si tengo superioridad numérica en el centro del campo, controlaré y mandaré en el partido.
Claro.
Por eso digo que yo preferiría De Jong en el centro del campo y Araujo Piqué, el que esté bien, que jugase como tercer central.
Aquí la clau és si Piqué pot estar o no, que és la gran incògnita, sembla que estarà complicat, però en fi, hem de deixar la possibilitat oberta. Clar, si Piqué juga, això facilita que De Jong pugui jugar al mig del camp, si no...
Seria interessant, és obvi que seria interessant, però ha d'estar bé.
Clar.
No és el mateix entrenar 3 dies que tenir nivell competitiu després de que has estat... un mes ara, pràcticament...
Tu no ets partidari de forçar la màquina, no?
Si Araujo està bé,
sí,
jo abans em decantaria per Araujo. Ara, si Piqué està perfecte, indudablement Piqué seria fixe per mi, no?
Encara però, que no estigui Piqué, tu faries Araujo, Mínguez a l'englet de, sí, de centrals i De Jong al mig del camp.
Sí. Tota seguretat, tota seguretat. Aquest seria el meu gust, sí. El dibuix seria aquest.
I si
però
està...
jo no mano en aquest sentit.
Ja.
Però com Ronald, els últims partits han funcionat bé, de fet va guanyar el camp de la Real Societat 1-6, que és un rival difícil, amb aquest dibuix, amb De Jong al darrere i tal i qual, jo entenc que seguirà apostant per aquest equip, però i per mi la clau en aquest partit és el centre del camp, ser superior al centre del camp. Recordeu que a l'anada el Madrid va dominar més el centre del camp que no pas el Barça al Camp Nou.
Sí.
I si el dic és portar la iniciativa, el Barça no és un equip que habitualment està en els conceptes defensius clars. Jo prefereixo que domini el centre del camp del Barça i que mani el partit. I quan els jugadors n'hi haguin al centre del camp, millor.
I una cosa, Ángel, si està Piqué i Araujo també, ¿pondries Piqué i Araujo o Piqué i Mingueza?
Jo seguiria apostando por Mingueza.
Muy bien.
Yo creo que ha dado buen rendimiento y es la figura que más se ciñe al lateral. Es decir, a pesar de que juegues con defensa de tres centrales, en muchas ocasiones Mingueza se convierte en lateral. Uh-huh. En muchas fases del partido y en el lateral entiendo que rendirá mejor Mingueza que no Araujo. Uh-huh. En el eje de la zaga no, pero en esa posición intermedia que en la que Vinicius aparecerá muchas veces,
eso.
Pues no me importaría que estuviese Mingueza en ese sentido.
Molt bé. Que li estic preguntant a tothom, Àngel, Mateu Laoz, a tu t'agrada o no? Ets pro o anti, Mateu?
Bueno, jo crec que ha anat de més a menys, en aquest sentit. A mi m'agradava molt més al principi, després ja se comporten més com els àrbits aquests espanyols que no europeus, no? Tot i que ell el siga, és un clàssic d'ell, però bueno, crec que és un dels àrbits de garanties que hi ha a la Lliga i, per tant, em sembla correcte.
Molt bé.
¿Se ha de ir a por el empate o no?
¿Salida por el empate?
Sí.
No, lo ha de salir siempre a ganar. El empate puede ser un buen resultado, pero ha de salir a ganar. Yo creo que ha de salir a ganar y está en condiciones de poder hacerlo. Lo que pasa que también es cierto que le interesará que el ritmo y la intensidad del partido sea alta para ver si el Madrid puede acusar el esfuerzo que realizó contra el Liverpool. Pero la idea debe ser salir a ganar. El Barça no sabe salir a empatar. Y cuando ha salido a especular, dígale el día de la Juventus, incluso el día del PSG, ha salido trasquilado. No puede.
Sí.
No puede salir a especular.
Una altra cosa és que després depèn de com vagi el partit, un bon marcador, no?
No, i fins i tot acabant jugant bé i tal, i que acaba el partit amb un empat, pot ser un bon resultat perquè seguiràs depenent de tu.
Sí, és així, molt bé. Àngel Pich Alonso, gràcies, com sempre, una abraçada forta.
Una abraçada.
Abans del debat, un cop d'ull a la jornada d'ahir a la Champions. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que bé m'ho vaig passar veient el Bayern 2, PSG 3. Quin espectacle.
Un partidàs. El Bayern va fer el que acostuma a fer als darrers temps, posar el bloc, la màquina d'atac, però, amigo mío, ahir Lewandowski ho mirava per la tele i Neymar estava a la gespa. Genials assistències per Mbappé al 0-1, Marquinhos al 0-2, el Bayern que no va llançar la tovallola, es va arribar a posar l'empat a 2, però Mbappé ahir estava en modo killer, 2-3, i la eliminatòria que encara, tot i aquest resultat, està oberta. Pochettino felicitava els seus futbolistes.
Hemos sido un equipo sólido, un equipo con solidaridad, con un buen estado de espíritu combativo y lógicamente con el talento para marcar 3 goles en un campo dificilísimo. Creo que los jugadores se merecen un gran crédito por... Y las felicitaciones, pues nos sentimos orgullosos porque el ganar en un campo como hemos ganado aquí en el Allianz Arena siempre es muy difícil.
Mbappé és el primer futbolista que fa 5 gols fora de casa entre vuitens i quarts de final a una mateixa edició de la Champions. El darrer equip que va guanyar el Bayern a domicili el 2019 va ser el Liverpool, que va guanyar el títol. A l'altre partit del dia, Porto 0, Chelsea 2. Més de lo mateix. Al Porto li fallaven els seus davanters i el Chelsea, amb Mason Mount a la primera part i Chilwell a la segona, van signar la tercera victòria consecutiva a la Copa d'Europa, sense encaixar de l'equip de Thomas Tuchel.
Recordo que avui tenim Europa League a partir de les 9, Granada, Manchester United i Dinamo de Zagreb, Villarreal, partits que podreu seguir per cope.es i aplicacions. De seguida el debat Esports Cope.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Obrim el debat amb l'Oliveros, amb el Dani Sanabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, què hi ha?
Bé, aquí, acabant de dinar amb el jefe.
Que dineu a casa o por ahí, o que esteu dinant por ahí?
No, no, avui teníem reunió fora de casa i s'avorria i ahir vinc a la reunió. Nosaltres hem fet un dinar aquí, reunió, meeting.
Perfecte.
I per aquí el tinc.
Perfecte, molts records. Dani, firmes l'empate? Estàs pensant, eh?
Sí. No.
No, no, diré que no, però...
Ara.
Però és bo. Vull dir, és bo per l'Atlètic de Madrid també, lamentablement, però vull dir, pel Barça i pel Madrid, vull dir, pel Barça no és dolent, perquè lògicament seguiria lluitant per la Lliga amb l'Atlètic de Madrid per allà, però bé, en fi, no, resumint, per no allargar-me, no el firmo perquè sóc valent i penso que el Barça pot guanyar a Valdebebas.
Tu has pensat una mica per acabar dient que no, el Júnior sí. Ja per darrere ja, no.
Jo no firmo cap empat, o sigui, ara és l'oportunitat de reafirmar la meva postura des de principi i de l'inici de la Lliga, i és el moment de donar el cop sobre la taula i acabar de rematar la feina i guanyar la Lliga.
Jo he dubtat
perquè
el Madrid em va agradar contra el Liverpool i el Barça no em va agradar contra el Valladolid, per això dubto.
A mi el Liverpool no em va agradar contra el Madrid, sí, sí. I el Madrid tampoc em va agradar contra el Liverpool, o sigui que no firmo l'empat, Dani.
És que és el que decía Pichi, no has de salir a empatar, però sí que si te lo dan a firmar, es que te colocarías con 66. Y sigues dependiendo de ti mismo. Es decir, sí. Aunque el Atlético de Madrid gane al Betis, sigues dependiendo de ti mismo el Barça, ¿eh?
Sí, eso es lo de siempre. Sí, la Liga la teníamos perdida. ¿Qué tenemos que perder? Hay que salir a ganar, punto pelota.
Sí, sí. Muy bien. Te colocaría 68 y 63 el Madrid y ala, adiós muy buenas.
Més interrogants incògnites sobre el Clàssic. S'ha de forçar en Piqué o més val no córrer riscos? Dani.
M'ho van preguntar ahir o abans ahir al Juanma al partidazo i també vaig dubtar molt, i això que normalment no dubto amb les coses, però aquí vaig dubtar molt, però al final vaig dir que no s'ha de forçar en Piqué perquè jo Piqué el necessito a llarg termini. Vull dir, és un central, és el tio que aguanta la defensa des de fa temps, i encara que el Barça fitxi Eric García o qui pugui fitxar, el Barça no tindrà la temporada que ve no tindrà un central millor que Piqué, per tant no s'ha de forçar, però entenc que és un partit per pensar-s'ho.
Júnior.
Jo després d'haver parlat ahir amb el doctor Llobet, que és un especialista en genolls i en aquesta informació privilegiada, evidentment no forçaria amb Piqué, i crec que ell és suficientment conscient per saber si ha de forçar o no. Pero no forzaría por mucho que juguesen contra el Madrid, que sería contraproducente.
No, y entonces juega Araujo, no pasa nada. Sí. Juega Araujo, Mingueza, Lenglet, y como decíamos anteriormente, seguramente De Jong por delante.
Ojalá.
Y sacrificas a Griezmann.
Sí, sí, clar, aquest és un altre dels grans temes. Si no està Piqué, De Jong de central o al mig del camp?
No, jo, si no està Piqué, i si està Piqué, o sigui, m'és igual, jo ja. Sempre De Jong al mig del camp. Ja. Ara, això és el que jo faria. Crec que Koeman no ho farà. Crec que Koeman farà el mateix 11 que l'últim dia. Crec que no asseurà Griezmann i crec que posarà De Jong de central.
Sí, sí. Jo estic plenament d'acord amb tu, Dani. Júnior. Perdó.
No. Però el 11 de Sevilla, 0-2, que ha sido un punto de inflexión tremendo para el Barça en Liga, el 0-2, sí. era con... sin Griezmann, ¿eh? Y con De Jong en el centro.
Sí, sí. No, es que el Barça es mucho mejor así. Sí. Pero no sé si Koeman ho veu com nosaltres.
No sé, jo crec que el Koeman es troba còmode posant a De Jong allà darrere perquè t'aporta una mica l'equilibri entre la defensa i la transició de pilota cap al mig del camp i està anant bé, llavors no m'imagino que en un partit així doncs hagi de canviar amb un sistema que es trobi més incòmode. Llavors jo crec que segurament De Jong tirarà enrere.
Sí. Entonces se jugaría Griezmann.
Sí. Y entonces jugaría Griezmann. si Griezmann contra el Madrid, lo siento, pero tiene que jugar.
¿Sí?
Tienes que poner toda la carne del asador arriba. Y en este sentido, con lo que tenemos, creo que Griezmann merece jugar.
No sé, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo pondría Leo Messi, Dembélé y De Jong en el centro del campo y tres defensas detrás, ¿eh?
Poca pegada, Oli. Necesitamos chicha.
¿Poca pegada? Bueno,
yo creo que Messi necesita toda la ayuda
Dembélé, y subir las bandas de Si Jordi Alba.
Ya sabéis que hace unas jornadas que decidí darle la razón a mi padre y he perdido toda la confianza en Dembélé. Ya, y me demuestra partido tras partido que no sabe jugar a fútbol.
Pero això ho dius la setmana que ha fet un gol, que decideix un partit.
Ha fet un gol, però ben patir contra quatre canyes, contra el Valladolid, que són quatre canyes, fins a l'últim moment. No, però al final fa el gol el Dembélé quan era un partit que potser hauríem d'haver guanyat 4-0. I sembla que el Dembélé sigui l'heroi perquè ha fotut el gol al minut 90.
Esto se calienta, ¿eh? Porque eres capaz de decir que prefieres que esté Griezmann y sacrificar a Dembélé, ¿eh?
No, me interpretes. Yo lo que digo es que contra el Madrid...
Has intentado liarla, Oli.
Si ponemos a De Jong arriba y tal, y hablamos de poner a tres defensas, has de sacrificar a uno. Y entonces, si prefiere a Griezmann que Dembélé, es que ese es el debate.
Si tuviéramos a Ansu Fati, te diría que tendrían que jugar Ansu.
Pero no está.
Pero no está, pues entonces que juegue Dembélé. Pero eso no quita que considere que Dembélé no sabe jugar a fútbol y me lo está demostrando. O sea, necesita...
Si no te agrada Dembélé ara, si no t'agrada aquesta versió de Dembélé d'aquesta temporada, què pensaries del Dembélé de les temporades anteriors?
No, però l'ha anat... abans era menys crític el júnior amb Dembélé.
Pues jo crec que ha anat a més.
Ha acabat amb la meva paciència, Dani.
Jo crec que és la influència del teu pare. Clar, passes tantes hores amb ell que al final...
És que vosaltres no sabeu les discussions que tinc jo de futbol amb el meu pare. I a mi el que més em fot és haver-li de donar la raó. Llavors, tu saps, Dani, que jo he passat de dir, ostres, el Dembélé el recuperem, té bona pinta, tal i qual. I al final em demostra que no. I jo, com a professional del futbol, haig de ser objectiu. I per molt que ho sàpiga greu a tots els periodistes i aficionats del Barça, el Dembélé no sap jugar a futbol. És un jugador individualista que no té el concepte d'equip, ni de transició, ni del que ha de fer en cada moment. Pren unes decisions terribles. Y no sabe que chuta 50 vagadas y en fortuna.
Minguella Senior sabe muchísimo de fútbol, o sea que hay que escucharle mucho porque sabe más que nadie.
Siempre.
Pero a veces te trata de hacer ver lo blanco negro. A veces.
Ascolta,
bueno, lo que pasa, Oli, que yo considero a mi padre un profesional de este deporte y los profesionales, a diferencia de los terrenales, ven cosas que el resto no ve. Entonces puede ser que una cosa que todo el mundo ve blanca, pues al final realmente sea negra, o viceversa.
Sí. Això és veritat. Mateu Lahoz, us agrada, Dani, o no?
Jo no tinc queixes, no vull posar la vena abans de la ferida, després ja veurem com va. És un àrbitre que ja sabem que de vegades dialoga massa, parla massa, li costa xiular segons quines coses, però jo estic a favor, vull dir, jo no vull fer cap crítica prèvia. Hi ha molta gent que té molta por d'aquest arbitratge per tot el que ve passant, però jo surto al camp tranquil, zero bagatge, ni a favor ni en contra de l'àrbitre.
Júnior.
No, a mi l'àrbitre en aquest partit no... I més des que tenim el VAR, no? Jo crec que els àrbitres van molt més... Bueno, i l'altre dia van posar un àrbitre a la Garjola per haver pitat un penal...
Sí, a Sèrbia va ser, o no sé on, no?
Ara els àrbitres els hi poses 10.000 euros sobre la taula i s'ho pensen, eh? Diuen, ostres, jo per 10.000 euros vull a la càrcel. No, fora conyes. No estic preocupat per l'àrbitre.
Sin debatir, pero lo dejo aquí, que va a traer cola.
¿Sí?
Estoy leyendo en Marca, Tebas, dos puntos. En el audio el que dice esa expresión, se refiere a lo del otro día del Cádiz-Valencia.
Casi acabé, sí.
En el audio en el que dice esa expresión tiene acento sudamericano, no escala.
Ostras.
Lo ha dicho Tebas.
Cuidado
porque había dos sudamericanos en el campo,
sí,
pero uno era el portero. Entonces, vamos a ver.
Bueno, això s'embolica encara més. Amics, ho deixem aquí de moment. Oli, Dani, Júnior, un plaer, eh?
Una abraçada a tots.
Una abraçada adeu. Forta, records al sènior.
Va.
Adeu.
Adeu.
Arriba la mare de tots els clàssics amb el Barça enfilat cap al títol de Lliga. I ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Valdebebas, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Miguelito, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Parlem ara dels equips catalans de segona. Primer l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Senyor Bayori, bona tarda.
Que ja pensa en el partit de diumenge contra el Leganés. Òscar Gil, em dius que té per un parell de setmanes al final, no?
Sí, he preguntat i m'expliquen que bé, que té molèsties, que està molt millor, que no ha de passar pel quiròfan, com vam dir, però que doncs es perdrà mínim dos partits, és a dir, Leganés i Almeria la propera setmana. Jo penso que estarà ok per rebre a Les Palmes d'aquí a uns dies, encara falta. Lluís López i Melendo encara no apareixen per la Ciutat Esportiva, és a dir, que continuen una setmana després de baixa per Covid. Cal recordar que una vegada acabin la quarantena hauran de passar dos PCRs negatius per poder reincorporar-se a l'activitat. I doncs veurem què passa d'aquí al diumenge. Avui, en declaracions als mitjans del club, parla un home de la cantera. Juga poc, però quan ho fa força bé. Pol Lozano.
Estem en el millor moment de la temporada. Bàsicament sabem el que volem. Ho estem transmitint molt bé a dins del terreny de joc. I bueno, jo crec que hem d'aprofitar aquest moment en el que estem. Som conscients que encara ens queda molt treball per fer, que encara queden moltíssims punts, però bueno, nosaltres de moment sabem que anem per la bona línia i així continuarem.
Demà més, roda de premsa de Fernando Calero, dissabte parla el míster, diumenge el partit a Cornellà.
També té un partit vital aquest cap de setmana, el dissabte el Girona contra el Rayo. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
Ja ha parlat avui Francisco, ja.
Sí, per, com ahir comentava, motius del viatge que durà demà al matí al Girona a Madrid, perquè s'enfronta el dissabte al Rayo Vallecano, motius d'organització, ha portat a que avui hagi fet Francisco la prèvia. Vaja, molts dubtes. Primer, com afrontarà aquest partit davant el Rayo, un dels equips que pressiona més amunt de la Lliga Smartbank. Després, com suplirà les baixes Francisco, que de moment posa en entredit aquesta defensa de 3 que ve utilitzant els millors resultats de la temporada. Els ha aconseguit el Girona amb aquesta defensa de 3, però queda malmesa per les baixes de Bernardo i de Juan P. Dubte si defensa de 3 o línia de 4, i després també la importància d'aquest partit, perquè el Rayo, insistim, és l'equip que ara mateix amb un partit pendent marca la promoció per pujar 6è amb 3 punts, amb 3 punts més que el Girona. Per tot això, aquest és el discurs de Francisco Rodríguez.
Hemos convivido con esto todo el año, es verdad que ahora estamos jugando contra centrales y sobreponernos a todas estas situaciones para enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la categoría. No hay más, si miramos en todo lo que nos está pasando, posiblemente no iríamos con la fuerza necesaria para ganar un partido tan importante. Todo el mundo con la autoestima fuerte, y esto es lo que a mí realmente me importa. Pensar que ahora no vamos a contar con jugadores importantes como Juanpe, Bernardo, a Ramallo se fue en diciembre, no nos va a llevar a nada, y que es importante que los que estamos preparadísimos y con la ilusión de poder hacer un buen partido y sacar los puntos.
Té dos líders d'aquest equip, sens dubte Estuani, que porta 7 gols. No és l'Estuani de temporades anteriors, però ve marcant, sovintejant amb el gol als últims partits, i sens dubte Francisco Rodríguez, el líder a la sala de premsa. Deien Bernardo i Juan P. Baixas, també Samu Saiz, aquest Rayo Girona el dissabte vinent.
I ataquem ara la informació del Sabadell amb el Nazareno Grossi. Nazaola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, qué decir de la cita del Sabadell, que juega contra el Cartagena en la Nova Creu Alta. Es una auténtica final, dos equipos en zona de descenso.
Así es, Joan, pero la principal novedad en Sabadell es que Álvaro Vázquez ha vuelto a entrenar con el grupo, y aunque todavía no se sabe cuánto tiempo tardará en volver a jugar, tiene posibilidades de estar al menos este domingo entre los convocados. Obviamente el cuerpo técnico estará muy pendiente de su recuperación, ya que sería un gran refuerzo para esta recta final de temporada. El equipo se ha vuelto a ejercitar esta mañana, ha sido en la Nova Creualta, preparando de la mejor forma ese partido tan decisivo como bien marcaba, Joan. Reiteramos, al Sabadell solo le vale la victoria para soñar con una posible permanencia. 9 partidos en los que el conjunto catalán tendrá que mostrar su mejor versión y esperar otros resultados que lo favorezca para lograr el objetivo. Mañana pasará por rueda de prensa Antonio Hidalgo en la previa del importantísimo encuentro del domingo frente al Cartagena.
Pues mañana le escuchamos al técnico del Sabadell. Naza, gracias.
Chao, hasta luego, muchas gracias.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol, de seguida bàsquet.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas 2 paquetes y pagas solo 1.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ara parlem de bàsquet a Esports Cope, Albert, pendents de l'Eurolliga i avui haurem d'estar pendents sobretot del que faci el Madrid, que té un partit on se la juga.
Sí, que és un dels possibles rivals del Barça al play-off de quarts de final. L'hora 3:45, 19:45, el rival Fenerbahçe a pista turca. Fenerbahçe Real Madrid la travessa, vaja, és fàcil. Si el Madrid guanya classificat, després veurem en quina posició, depenent de la resta de resultats. Si no, el Madrid haurà d'esperar una ensopegada en els dos partits que li queden al Zenit de Xavi Pascual davant el Maccabi i el Panathinaikos. Pablo Laso, tècnic del conjunt blanc.
Te estás jugando, bueno, depender de ti mismo para entrar en playoff de Euroliga, uno de nuestros objetivos al inicio de la temporada, y jugamos en un campo muy complicado, muy difícil, contra un equipo que ya está clasificado, que ha hecho una segunda vuelta magnífica, con lo cual sabemos de la dificultad. Yo creo que el equipo es consciente y bueno, y sabemos que es un partido con, bueno, con importancia, claro. Esperamos al mejor Fenerbahçe y sabemos que para ganar debemos hacer un gran partido.
S'ha viatjat Llull, que ja apuntàvem que pot tornar, inclús apuntaven al clàssic. Veurem si avui, en funció de com vagi el partit, li dona minuts Pablo Laso. Hi ha un altre duel directe d'Espanyols a les 9 de la nit, València-Bascònia, que també poden ser rivals del Barça. Han d'esperar la derrota, primer a veure qui guanya, han d'esperar la derrota del Real Madrid, i tenen la baraja els dos guanyat el Real Madrid, i si no, haurien de buscar també l'ensopegada del Zenit, tot a les portes del debut demà de Pau Gasol amb el Futbol Club Barcelona.
Demà serà el gran dia, no, Albert, finalment, o què?
Sí, senyor. Amb aquest Barça-Bayern de les 9 de la nit, on el Barça no s'hi juga absolutament res, i a les portes d'aquest clàssic Barça-Real Madrid del diumenge vinent.
Albert, gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, que vagi bé.
Ara parlem de golf. Quique, que arrenca el Masters, a veure qui es posa la jaqueta verda aquesta vegada.
Sí, a tu t'agrada el color verd?
A mi sí.
Perquè te la podries posar tu. O Justin Thomas, que per mi és el favorit, tot i que les apostes diuen que Dustin Johnson és el favorit per revalidar el títol que va aconseguir fa uns mesos, el 2020, quan es va fer el Masters mig estranyament, en post-pandèmia. Ha començat el Masters amb condicions complicades, amb els greens molt, molt durs. De moment fa sol i fa molt bona temperatura. D'aquí a uns minuts, a les 4 i 18... hora catalana, es jugarà doncs Sergio García, i uns minuts més tard sortirà Jon Rahm, el tercer espanyol, com no, José María Olazábal, guanyador de dues jaquetes verdes. Espectacle del bo, per mi el torneig amb més glamour del món del golf, des de ja mateix fins al diumenge a Augusta.
A Rahm i a Sergio, quines opcions els hi dones?
Mira, a Sergio, les que vulgui ell, perquè és un jugador de temperament, és un jugador que va guanyar Augusta el 2017, i si en té ganes, lluitarà per estar dalt. Rahm és una incògnita. Per què? Perquè va ser pare el dissabte passat, perquè no sabia si anava a jugar per estar al costat de la seva dona, perquè ha estat 4 o 5 dies sense tocar el pal, i va arribar a Augusta ahir mateix i només va poder fer 9 forats d'entrenament. Però aquestes coses ja saps com va, que el golf és així de té aquests capricis, i a lo millor li va molt bé. Ho sabrem d'aquí a poc, perquè surt, ja et dic, en menys d'una hora.
Quique, gràcies.
Adéu.
Tanquem amb un apunt de waterpolo. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Mallori? Bona tarda.
Que demà comença la Copa de la Reina Sant Andreu.
Sí, y tiene como dato significativo que se darán cita exclusivamente los 8 equipos catalanes que participan en la liga, que se compone de 12 conjuntos, es decir, que de los 12, 4 no son catalanes. Pues bien, el Sabadell parte como favorito después de ganar 16 títulos desde el año 2000, es decir, que solo se le han escapado 5 ediciones. Sin embargo, hay conjuntos como el Mataró o el Terrassa que se han reforzado y poco a poco le van comiendo terreno, cuestionando año tras año su monopolio tanto en la Copa de la Reina como en la liga. La portera del equipo vallesano, Laura Ester, reconoce en declaraciones a Sports Cope que cada vez les cuesta más ganar.
Mica en mica els equips es van reforçant i tant la Lliga com les competències nacionals es van ajustant cada cop més. Jo crec que serà una mica igual que la de l'any passat, on van haver-hi partits molt emocionants, molt macos, tant de veure com de jugar. Nosaltres estem entrenant i anirem a competir, i el que volem és guanyar, però sabem que no serà fàcil.
No será fácil. Mañana cuartos de final, horario matinal, Terrassa-Mataró, para mí sin duda alguna el partido estrella de esta ronda, y Rubí-Mediterrani, y por la tarde Sabadell-Sant Feliu y Cataluña-Sant Andreu. Las semifinales el sábado por la mañana, la final el domingo a las 2 de la tarde.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Gil, vostè remata.
Ha dit Álvaro Cervera, creo y defiendo a Cala porque es buena persona. Al voltant del que deia Manolo, d'això que posa marca de les paraules de Tebas, el Cádiz només tenia dos futbolistes sud-americans a la gespa en el moment de l'incident. Conan Ledesma, el porter, i el Pacha Espino, el defensa. Més declaracions, les de Leandro Bolmaro, el jugador del Barça de bàsquet, agència EFE. Después de la temporada, veré si lo mejor para mí es irme a la NBA o seguir formándome en el Barça. Dues coses més, Ballori. A mi lo de si m'agrada o no Mateu m'ho preguntes dilluns, i jo a lo de Griezmann li veig un problema. Aviam on hi ha un xiquipar lo suficientment gran per ficar tres bombolles, correcte.
Està ben pensat, es nota que ets pare. Gràcies, Gil, que vagi molt bé.
Fins demà, adeu.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Us preguntem si signeu l'empat dissabte. Sí, només el 32%, no la gran majoria. Sou valents, 68%. En clau espanyol, similar. Ara venen Leganés a casa i Almeria a fora. Signeu 3 punts de 6. Sí que el signeu només al 26%. No, la gran majoria, ambició, per davant de tot, al 74%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé. We'll be right back.